Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Finalment, aquest 1 de desembre, hem pogut conèixer els guanyadors de la 17a edició dels Premis Catalunya Construcció, que atorga el CAATEP, el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes, Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. Concursaven un total de 129 candidatures de projectes acabats a Catalunya durant 2017 i 2018, a les 5 categories professionals que integren el guardó, a més d'un premi als treballs de final de grau i el Premi Especial a la Trajectòria Professional, que aquest any se l'ha endut l'aparellador i coordinador de Seguretat i Salut, Ezequiel Bellet García, per la seva aportació fonamental en la renovació dels protocols de seguretat a les obres des de l'administració i també des de la docència i la divulgació.
Amb ell parlarem al final d'aquest espai, però abans anem a descobrir quins han estat els guardonats en cadascuna de les categories en companyia d'un dels membres del jurat, l'arquitecte tècnic i director d'execució d'obres Marcos Barjola. Un jurat multidisciplinar que també formaven els arquitectes Conxita Balcells i David García, els arquitectes tècnics Jan Dinarès, Santiago Ayuso, Elisabet Magán i Celestí Ventura en qualitat de president del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona.
Per cert que Marcos Barjola va ser també protagonista a l'edició 2019 dels Premis Catalunya Construcció, doncs en aquella ocasió es va endur el premi a les rehabilitacions funcionals per l'edifici Estació de la Mútua de Terrassa. Anem per feina. Les 5 obres de referència premiades, mencions especials a banda, han estat el celler Clos Petxem de Gratallops, les intervencions al Castell de Montjuïc de Barcelona, l'Institut de Recerca Mèdica de l'Hospital de Sant Pau, el Teatre a l'Artesà del Prat de Llobregat i la nova seu corporativa de Metges Sense Fronteres.
Perspectiva.
Anem per la categoria de direcció i execució d'obra, que ha anat per Carles Bou Banyeres al capdavant de l'execució del celler Clos Petxem de Gratallops, al Priorat.
Una obra espectacular, de revista. El nucli històric del poble, sense revestiment d'acabat, modèlic en arquitectura sostenible i l'ús de materials naturals, però amb un gran esperit innovador en la integració de components artesanals no industrialitzats en els sistemes constructius.
L'espai central de l'edifici és la nau de fermentació, amb una estructura que permet la refrigeració al 100% natural i amb una completa estabilitat hidrotèrmica. El nivell de definició i detall de l'edifici, tant com el projecte executiu com durant l'obra, és espectacular, és molt elevat. S'han hagut d'executar de forma quasi artesana una sèrie d'elements singulars, com llindes i bigues ceràmiques, sostres de la nau i forjats ceràmics dels quals no es tenia cap antecedent. No és com un sistema industrialitzat que tu pots fer una comanda i te'l porten, sinó que s'han muntat pràcticament in situ i perquè hi ha obra en concret. El jurat ha destacat en primer lloc el rigor de l'execució de l'obra i el compromís total del director d'execució amb el projecte. Un rigor que cal estendre a la totalitat de la promoció, des de la idea inicial fins al darrer maó que es va col·locar. En segon lloc, el jurat també ha valorat molt positivament el compromís, que és molt important que tothom parli el mateix idioma, s'entenguin i que portin a terme aquest projecte. El resultat d'aquesta implicació és l'excel·lència aconseguida en aquest sorprenent edifici. En tercer lloc, s'ha destacat també la perfecció en l'execució d'un projecte que resulta altament innovador perquè fa el treball en maó, en homenatge a la construcció tradicional que ha estat portada al límit més enllà dels valors de l'arquitectura sostenible.
El premi a la categoria de direcció integrada del projecte ha estat per les intervencions de Lluís Camí i David Ortega al Castell de Montjuïc de Barcelona.
Una història inacabable de millores en infinitat d'espais que en aquests últims anys s'han centrat al pati d'armes, l'escala d'accés, les garjoles, l'antic pont llevadís, el baluard de Sant Carles, les torres de guaita, però també en aspectes menys visibles com la redistribució de la xarxa elèctrica.
Els objectius de la direcció integrada ha estat contenir l'impacte econòmic i temporal, assegurar un alt nivell de qualitat de les obres amb una llarga durabilitat, mínim manteniment i fer-ho amb el menor d'afectació possible a l'activitat habitual del recinte, que no va haver de ser aturada. El jurat hem valorat molt positivament la dificultat de coordinació que està necessària per tirar endavant de manera mínimament racional aquesta obra pública de gran repercussió ciutadana, amb 4 interlocutors promotors diferents de grans dimensions i complexitat. Es tracta d'una obra immensa i de llarg recorregut que ha anat avançant en trams i que ha requerit un control estricte de les seves múltiples intervencions dilatades en el temps. El jurat també ha volgut reconèixer l'enorme entusiasme de l'equip de Project per mirar de tirar endavant aquesta difícil obra. Finalment, ha volgut posar èmfasi la dificultat que ha pogut representar dur a terme la direcció integrada d'una obra de promoció pública. Potser no és l'obra que és més gran de totes, però bueno, té una dificultat afegida que tots els interlocutors de públics que hi ha pel mig, que és complicadíssim. Industrials que intervenen i fases que té el projecte en si.
La categoria de rehabilitació patrimonial atorga una menció especial per l'estructura de reforç a les restes de la Torre de Guaita que encara queda dempeus del malmès castell medieval de Merola, a Puig-reig, al Berguedà, obra de Carles Enric i Albert Brufau.
El jurat considera que el tractament que s'ha donat a l'existent és d'una enorme sensibilitat, fet amb un respecte als criteris d'actuació més acadèmics que descriu la Carta de Venècia, amb comprensió de l'edifici antic i actuació totalment restituïble. Al mateix temps, es tracta d'una actuació radicalment moderna, feta amb materials totalment compatibles amb l'original i que recupera el control de l'espai i el volum aparent de l'antiga torre. Sense imitar res de la construcció original, proporciona al visitant una experiència visual del paisatge, així com un recorregut ben proper a l'edifici original.
Però el premi ha estat per la complicada intervenció al teatre L'Artesà del Prat de Llobregat, una obra de rehabilitació i reforma dut a terme per Albert Lacasa, Joan Ramon Soldevila, David Ortega, Maria Santiago, Joan Forgas, Dolors Illa, Manel Bosch, Antoni Sánchez Fortun i Montserrat Nogués. Una obra que vam estar seguint amb molt d'interès en aquest programa durant tot el seu procés.
El projecte estableix un vincle emocional i de continuïtat amb la història del vell artesà del Prat, sent la proposta de recuperació de la seqüència pati, bar, vestíbul del teatre un dels aspectes fonamentals. Així mateix, la sostenibilitat, més enllà de la reducció de l'impacte que suposa la resolució del programa, amb la mínima excavació possible, les propostes de projecte minimitzaven els conjunts d'emissions de l'edifici. La proposta pel nou teatre artesà ha fet compatibles els nous requeriments arquitectònics funcionals d'un teatre modern amb el reconeixement i conservació dels valors patrimonials de l'antic teatre i del seu entorn. El jurat reconeix la complexitat d'aquesta obra, ja des de la fase de Narrocs, que combina la construcció d'un nou equipament cultural per a la ciutat amb la preservació d'una part de l'antiga façana de l'edifici modernista. El jurat també valora molt positivament el que considera una intervenció radical, però que al mateix temps ha sabut mantenir l'esperit de l'antic artesà del Prat, tant amb les noves sales com amb el tractament de l'espai exterior, i fins i tot amb la manera en què es fa servir el maó en els tancaments verticals. També destaca el nivell de la qualitat de l'execució i dels acabats.
Però és que el Teatre L'Artesà també s'emporta un altre dels Premis Catalunya Construcció, el de Coordinació en Seguretat i Salut, a càrrec de Jesús Fernández Antolín.
El procés d'execució ha estat molt lligat a la seguretat, especialment en les fases de demolició i consolidació d'elements patrimonials. I els criteris de seguretat han estat integrats plenament en la construcció de l'obra. La coordinació de la seguretat ha hagut de superar factors tan importants com la dificultat inherent de l'obra pel mal estat de conservació de l'edifici existent, el termini d'execució molt ajustat, el solapament de moltes activitats al temps, la coordinació de l'obra amb la posada en marxa de serveis com ara el bar o la realització d'un gran nombre de visites de tipus institucional, a subministradors d'equipaments i els futurs usuaris de l'edifici. Hem destacat l'actuació professional meritòria en un procés d'execució d'obra molt complex en el qual va combinar el difícil enderroc de l'antiga estructura del teatre amb l'aixecament d'un nou edifici que combina diverses tipologies d'obra i especialitzacions. L'altura de la caixa escènica incrementa en gran mesura els riscos de l'obra, els treballs en alçada havien d'organitzar-se adequadament, així com la planificació de les visites d'obra que incrementava les situacions de perill. L'obra es va entregar per fases, fet que va incrementar el risc en les darreres parts de l'obra.
Trobareu tots els reportatges d'aquest programa a la nostra web catradio.cat/perspectiva dins la finestra dels nostres millors moments.
Continuant, però, amb els premis de rehabilitació, també és protagonista el despatx Batlle i Roig, que a l'edició passada dels Catalunya Construcció es va endur el premi a la Direcció Integrada de Projecte per la seu central d'Inditex a Arteixo. I ara, Enric Batlle, Joan Roig, Albert Gil i Diana Calicó recolliran el premi a la rehabilitació funcional per la seva intervenció a una antiga instal·lació industrial transformada ara en la nova seu corporativa de Metges Sense Fronteres al carrer Zamora de Barcelona.
La intervenció per a Metges Sense Fronteres realitza un edifici industrial existent amb diverses transformacions al llarg del temps i amb molts sistemes constructius que són diferents. Aquest fet ha dificultat la realització de diferents actuacions previstes en el projecte. Es va haver de fer un estudi exhaustiu de preexistències per poder adaptar les diferents solucions a cada situació. La proposta dona resposta a unes necessitats funcionals, però sobretot prioritza estratègies sostenibles davant la situació d'emergència climàtica en la que ens trobem. El jurat ha valorat per a la seva elecció la dificultat de reconvertir un edifici industrial obsolet en un espai saludable i útil, així com l'exercici del projecte d'obrir el nou pati de llums i la coberta per aconseguir una entrada de llum natural, la ventilació i el confort necessaris per a les oficines de l'entitat i fer-ho des d'un concepte d'austeritat. El jurat vol reconèixer un equip entusiasta que aborda amb passió els grans projectes, però que hi posa el mateix interès en els més petits.
En aquesta categoria, la menció especial ha estat per Terrasses, una obra de microarquitectura d'un parell d'arquitectes i Jesús Bassols a una casa de poble de Sant Esteve d'en Bas, a la Garrotxa, obra que també s'ha endut una menció especial a la categoria d'arquitectures dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2020.
Les Terrasses és una obra que dona resposta a dues cases de poble per tal de millorar-ne l'habitatge en sentit més ampli, des d'un ús més des de la perspectiva de l'ús fins a la millora de les condicions lumíniques, tèrmiques i de salubritat. A la vegada, la rehabilitació procura ser respectuosa amb el sistema constructiu i adapta els mitjans tècnics i constructius a un lloc de difícil accés, utilitzant materials manejables, amb poca maquinària, lleugers i de petit format, i explotant els recursos plàstics dels materials utilitzats. Hem valorat l'extrema sensibilitat mostrada en el projecte i l'obra de les Terrasses, en la qual calia solucionar alhora un problema arquitectònic i també de tipus familiar, una complexa operació de microarquitectura abordada amb ofici i amb un resultat brillant que alhora esdevé una dignificació de l'entorn urbà més immediat.
El Premi a la Innovació en la Construcció se'n va a l'Institut de Recerca Mèdica de l'Hospital de Sant Pau, a Barcelona, per la intervenció de Felip Pic Aguilera i Carles Gelpí, amb un programa funcional renovat i l'economia circular com a marc de referència.
Ha estat concebut com una infraestructura que posteriorment és equipada per respondre a l'ús concret i especials circumstàncies d'un punt determinat de la ciutat. El seu embolcall és un element bioclimàtic i d'integració en el recinte històric de l'Hospital de Sant Pau, dissenyat des del diàleg amb l'entorn, la radiació i la llum. En aquest projecte, pren un especial protagonisme a l'economia circular com a resposta a la sostenibilitat de l'edificació, que integra totes les decisions del projecte i diria cadascun dels sistemes constructius que posen l'edifici. Hem valorat molt positivament les innovacions introduïdes en el projecte, amb canvis en el programa funcional que propicien una major eficàcia en la labor dels tècnics investigadors mitjançant l'obertura d'espais de treball i sistemes compartits. També ha elogiat la manera d'abordar una certa simbiosi amb l'entorn patrimonial de l'Hospital de Sant Pau mitjançant l'original tractament del teixit ceràmic industrialitzat que s'ha aplicat a les façanes i a la coberta.
Perspectiva.
Pel que fa als treballs de grau, el premi se l'endú Carla García Pagès pel projecte Art, Arquitectura i Construcció a l'Institut de Flamenco Flora Albaicín, a Barcelona, el qual va ser dirigit pels professors Joaquín Montón i Ana María Lacasta de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona.
L'autora ha volgut unir en aquest treball les seves dues grans passions, l'arquitectura tècnica i el flamenco. El projecte utilitza els coneixements tècnics del món de la construcció i els seus materials per aplicar-los a entorns dedicats a l'art, la música i la dansa. Plantegen interrogants i s'extreuen dades científiques sobre el comportament d'una sala on es realitza una activitat i concretament la sala de ball de l'Institut Flamenco Flora Albacín. El treball es complementa amb la investigació i documentació de les percepcions de les balladores com a usuàries que reben quan interactuen amb la sala i sobretot amb el paviment de fusta. És un treball original que aplica de manera encertada la tecnologia i l'estudi dels materials de l'activitat cultural. També ha volgut destacar la tasca desenvolupada pels tutors Joaquim Montón, que ens ha deixat no fa gaire, i l'Anna Maria Lacasta en el desenvolupament d'aquesta interessant treball.
I com us dèiem, el més emotiu dels premis, el de la trajectòria professional, ha estat aquest any per Ezequiel Vallet García, aparellador i coordinador de Seguretat i Salut, per la dedicació de bona part de la seva vida professional a fer més segures les obres d'edificació, tant a peu d'obra com des de l'administració, la docència i la divulgació.
Doncs estem amb Ezequiel Vallet. Bon dia i l'enhorabona, primer de tot.
Moltes gràcies, moltes gràcies. És un gran honor haver estat escollit per aquest guardó.
De fet, el vas estar a punt de guanyar, no pas aquest, sinó una altra categoria dels premis, a principis de segle, crec que va ser l'any 2004.
Potser 2005. Sí, jo vaig presentar una candidatura al tema de la coordinació de Seguretat i Salut per totes les obres del fòrum, no? Jo havia estat el supervisor general de Seguretat i Salut de totes les obres del fòrum, tant de les obres com del show, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores vaig considerar que es tenia que presentar una candidatura que la presentava amb el meu nom, però donant paraigues a tots els coordinadors de seguretat que havien participat en aquelles obres, que va ser, des del punt de vista de la seguretat a la construcció, una fita impressionant, per la gran col·laboració que va existir entre tots i pels grans resultats que vam obtenir.
Bé, aquesta és una de les teves grans fites professionals, quan amb prou feines es parlava de Seguretat i Salut, i durant els anys 90 va ser quan tu i d'altres companys professionals vareu haver d'establir les sistemàtiques, els protocols, les maneres d'actuar en aquesta matèria dins la construcció, no?
Exacte. Encara que, bueno, personalment he de dir que des dels anys 80, principis dels 80, jo hi havia tingut, no sé per què, una certa dèria amb aquest tema, no? Però sí que és cert que arrel de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals de l'any 95 i del Real Decret de Mesures Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció del 97, resulta que ens hi vam trobar en veure que també això de la seguretat tenia que veure amb l'elaboració dels projectes, amb l'organització de les obres, amb l'economia i totes aquestes coses, tots aquests factors que intervenen, i que la seguretat doncs, estava deixada una miqueta com, bueno, doncs posarem un casc, unes botes i posarem unes xarxes i ja està, i tindrem una miqueta de bona voluntat. I aleshores, a partir d'aquí, és quan vam poder veure que gestionant tot això, podent muntar un sistema de gestió, es podien aconseguir resultats bons per tothom, inclús pels promotors, inclús econòmics, de resultats d'estalviar diners a les obres i estalviar diners, en definitiva, també a la societat per baixar el nombre d'accidents.
Bé, aquesta és una de les vessants professionals on més has destacat al llarg de la teva trajectòria professional, però l'Ezequiel és una persona polivalent. De fet, si no tinc mal entès, sempre dius que vas començar, de fet, amb els Rotrings com a delineant, no? I a partir d'aquí has forjat aquesta carrera professional. Ara anem una mica als inicis, no?
Bueno, jo sóc un arquitecte tècnic aparellador molt típic, penso que deu haver molta gent com jo, que hem fet tots els papers de l'AUCA, no? Des de delineant, començant mentre estudiava la carrera, després cap d'obra, ajudant d'obra, etc. He fet de project manager i tot això. Però sí, el que he tingut sempre també, a part de l'oportunitat aquesta de desenvolupar diferents llocs a dintre de diferents àmbits professionals, és formar-me, no? Formar-me, aprendre. He tingut molta formació des del punt de vista econòmic, administratiu també, i el qual doncs, tot això doncs, m'ha permès anar fent coses, a vegades molt curioses i molt estranyes, que han anat sortint, que han configurat tota aquesta trajectòria professional, que quan un la mira des d'aquests moments ara i dius, caram, sí que n'he fet de coses, no? I molt variades. I amb l'ajuda de la gent, col·laborant amb la gent i col·laborant amb molta gent. I amb oportunitats realment extraordinàries per aprendre coses, no? I sobretot aprenent. Jo ara dono classes a l'Escola d'Arquitectura de La Salle, a la Universitat Ramon Llull, però encara estic aprenent. I estem impulsant coses noves perquè hem de anar endavant, no? I això fins i tot tindria que dir que, no sé, sóc un treballador no compulsiu, però sí un pencaire nat, perquè al final m'he acabat jubilant als 67 anys i continuo donant classes i fins que em deixin, no? I per tant, és amor amb una professió, amb la construcció i sobretot també a la gent que intervé en tot aquest procés, no? Que som humans, que fem coses per alguna cosa, fem coses perquè la gent pugui viure, pugui sortir en un jardí, pugui beure aigua ben depurada, pugui gaudir de diferents coses, i tot això té un factor humà molt important, que penso jo que és el més important de la nostra vida.
Bé, acabes d'esmentar un altre dels sectors on has treballat de valent durant tots aquests anys, que és en la gestió de l'aigua, en diverses plantes depuradores, com la planta de tractament de fangs de Sant Joan d'Espí, la depuradora d'aigües de Girona, la depuradora d'aigües de la Costa Brava Nord, en fi, un munt d'arquitectures de l'aigua, si les podem anomenar així. Però després hi ha un altre sector també molt curiós que també ha fet un salt qualitatiu molt important, els cementiris. En portes un munt, no?
Pues sí, tot això ve precisament per aquesta mena de formació, de lligar economia i tècnica, per buscar. I això em va portar pues, a ser escollit per gestionar la Fundació Pública Metropolitana al cementiri Roques Blanques, que està a Papiol.
Ah, una delícia, un cementiri, un espai preciós, oi?
Està molt bé el que es veu i està molt bé el que no es veu.
El que no es veu, exacte.
El que no es veu, que és molt important. I aleshores aquí vam poder desenvolupar pues, tota una sèrie de coses i de tècniques perquè jo, la veritat, era un neòfit amb aquest tema, no? Si sabia de construcció, si sabia de gestió, però de morts en sabia poc. I aleshores vaig aplicar una cosa tan senzilla com és el sentit comú, no? Veure com ho feien els altres. Vaig estar a Barcelona, vaig estar a diferents llocs i vaig aprendre i el que feien els enterradors i com es feien i com es construïen els nichos i tot això, i això aplicat amb un equip que tenia, que vaig formar, i vam poder desenvolupar diferents tècniques i diferents coses. O sigui, el fet de minimitzar la sortida de gasos dels nichos per mitjans de filtres de carbó activat, la recollida de lixiviats que no contaminessin el subsol i, per tant, els freàtics i tot això, la construcció de nichos amb encofrat túnel que al mateix temps servien per aguantar les parets dels talusos, etc. Doncs vull dir, van ser coses molt pioneres. I després també tota aquesta història una miqueta, bueno, no diria jo americana, però de posar tombes al terra, amb un plan jardí, tot això, el bosc, i tot això també vam començar a fer-ho. Ara, tot això anava lligat també amb una idea de com es gestionava això. I la gestió era important perquè amb la normativa que teníem especial en el cementiri de Roques Blanques no necessitàvem més espai, invadir més espai del parc de Collserola. Per tant, el parc de Collserola quedava salvat i no teníem que destinar-lo a una necròpolis, i reduint-lo, fent-lo, gestionant-lo d'aquesta manera, ens estalviàvem espai pels ciutadans i pel pulmó de Barcelona, que era molt necessari.
Sí, és que al final un cementiri no deixa de ser una intervenció de paisatge, no?
Exacte, sí, sí. El que passa és que es té que fer, ja que tenim en compte que els que queden necessiten també un cert marc, un cert ambient per poder recordar amb els seus certs estimats, etc. No? Els cementiris és una cosa que està bé, però té que estar també gestionada perquè no tenen que significar una rèmora per les ciutats o pels espais. No? I han de ser, sobretot, molt curosos amb el tracte i la forma de gestionar tot el tema dels enterros i tot això, i que es faci correctament.
Ezequiel, doncs ha estat un plaer poder-ne parlar avui amb raó d'aquests Premis Catalunya de Construcció d'aquesta accidentada edició de l'any 2020. Que gaudeixis del premi i això, l'enhorabona i a continuar.
Molt amable, moltes gràcies.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter @perspectivacat.